La xarxa.
Els divendres a les 8 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda podeu escoltar una nova sessió de cine a Ràdio L'Escala.
Les estrenes, la cartellera, les novetats en DVD, tràilers, bandes sonores i molt més en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
Recordeu, tota l'actualitat del món del cinema a Ràdio L'Escala, el programa de cine. Estrena els divendres a les 8 del vespre i segon passi dissabte a les 4 de la tarda.
Jo vull pizza.
Jo vull pizza.
No, pizza.
Que no, pizza.
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 Pizza, pizza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza, pizza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza, pizza. Ara també amb pizzas i pastes sense gluten.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts a un nou Veus, aquest resum amb totes les veus que han sonat els informatius locals diaris entre dilluns i divendres. Us parla Abel Font. Dilluns 11 de juny, Finian Maynard i Amado Briesvik són els noms més destacats del Mundial de Windsurf Premi Catalunya-Costa Brava, que ha arribat enguany a la seva edició número 20. La manca de vent ha perjudicat en aquesta edició especialment la categoria d'eslàlom i ha demostrat que la modalitat de foil té unes grans possibilitats de creixement. La trobada de furgonetes Volkswagen va ser la més massiva que s'ha vist mai a l'entorn del Mundial. Més de 700 furgonetes hi han passat. A la notícia que obria l'informatiu de dilluns escoltàvem les veus de Pancho Pisunyer, membre de l'organització, i el jove David Batlle de Roses, un dels esportistes locals que han pogut competir en aquest Mundial.
Estem, la veritat, molt, molt contents perquè va ser una aposta molt arriscada. Fet dues disciplines, era un pressupost, però realment era el 20 aniversari i teníem que fer alguna cosa grossa. Foil i slàlom, aquí en el Golf de Roses, són molt bon lloc i s'ha demostrat que pel foil és unes condicions increïbles. Hi ha gent que després d'aquesta prova ja diuen que això és una badia, la de les 3 Fs, fan, foil i family. Bé, a veure, tota la gent en aquests moments estan tots molt entusiasmats amb el tema del foil. Si s'hagués apretat, s'hagués pogut fer slàlom. Però, a veure, no vull dir que l'eslàlom sigui una disciplina a desaparèixer, però l'evolució està sent molt clara del foil. De fet, si us mireu els resultats, veureu que hi ha moltes cares noves, molts noms nous d'aquesta disciplina. Està arribant gent de tables olímpiques, gent d'altres disciplines, i jo crec que el foil serà el futur.
Hem tingut unes condicions de vent molt pèssimes aquest any. Hem acabat una eliminatòria i no hem pogut fer res més i, bueno, han estat fent foil tots aquests dies. L'any passat em va anar molt bé. Vaig estar, bueno, el primer de la meva categoria i entre els 5-10 primers de l'absolut. I aquest any, doncs, anem pel mateix camí, però ja la categoria sènior. Ah, és una passada, és un somni que sempre, bueno, tenia pensat complir-lo i estem aquí.
El primer carnaval d'estiu de l'Escala ha estat espectacular en tots els sentits. Les carrosses i disfresses han lluït de debò, il·luminades per a l'ocasió. Des de la Comissió de Carnaval i des de les colles ja s'ha avançat que l'any vinent es vol repetir. Escoltàvem en aquesta notícia la veu de Jordi Roura com a representant de la Comissió de Carnaval.
La valoració crec que és 100% positiva. La veritat que molt, molt contents per l'expectació que es va crear quan a públic, tot plegat. hem d'agrair també l'esforç que varen fer les carrosses, les comparses, que es varen adaptar doncs, al tema de que era una rua nocturna. Era el primer any que es feia, ningú sabia com sortiria, com aniria, i per tant hem d'estar molt i molt satisfets, satisfets també per la participació. Segons avui he parlat amb la policia municipal, i també és el càlcul que havíem fet nosaltres, unes 5.000 persones ens varen acompanyar durant tot el tram que es va fer de la rua. Per tant, vull dir, felicitar sobretot a comparses i carrosses, agrair la tasca que va fer policia municipal, protecció civil, en tot el tram de la rua. Jo crec que va ser una nit fantàstica i perfecta. Parlant amb totes les carrosses i gent de comparses, tots van quedar molt i molt contents, i per tant doncs, la intenció per part de Comissió de Carnaval a Farandola, com també per comparses i carrosses, doncs, és repetir-ho de cares a l'any vinent. Tot cas, bé, ara s'han de fer encara és molt justet, s'han de fer valoracions també amb l'Ajuntament, doncs aviam quina valoració fan des de l'Ajuntament, i per tant, tot cas, nosaltres ja pensem de cares a l'any vinent, de cares a l'any vinent que hem de fer algunes millores, també hem de ser crítics, no? Per exemple, el fet de ser nocturn, molta gent doncs, va sopar molt i molt tard. Pensa que a la una de la matinada encara hi havia gent de carrosses que arribaven per sopar. Doncs clar, les carrosses s'han d'anar a tancar, s'han de desmuntar els equips de so, i això doncs, ens va portar doncs, un retard, va fer que tampoc la festa de la discomòbil potser doncs, no fos tan lluït com haguéssim volgut. Anecdòticament hem de dir que per primera vegada doncs, varen ballar la farandola, i per tant, doncs, moltes ganes i, bueno, i amb idees ja de fer petits canvis a cares a l'any vinent perquè encara sortir millor del que ha sortit aquest any. Si ho hem d'ampliar-ho a les carrosses de fora, bueno, jo crec que és una cosa que s'ha de valorar conjuntament amb tota la comissió. Jo personalment jo crec que les carrosses de casa doncs, va quedar molt lluït. El fet que hi hagués encapçalat per la Batoscala més 7 carrosses amb comparses, bueno, jo crec que és un format fantàstic. Ara bé, no es descarta que es pugui obrir a gent de fora, en tot cas hem de veure també a nivell logísticament doncs, com s'organitza, o també podria ser doncs, que sortís algun grup de casa doncs, que també volgués fer una carrossa i en lloc de 7 en fossin 8. No? Vull dir, tot això n'hem de parlar en els propers dies.
L'Ajuntament de l'Escala posa en marxa el Consell Socioeducatiu Municipal per impulsar i coordinar accions dirigides a joves i infants. La primera reunió del Consell es va fer divendres de la setmana passada i es va presentar el projecte Alternativa, que en els propers mesos engegarà el consistori. Escoltàvem en aquesta notícia les veus de Víctor Puga, alcalde, i Mariona Muñoz, regidora d'Educació.
Un consell que pretén tirar endavant, orientar, sobretot, i diagnosticar, i també reflexionar entorn a la qüestió socioeducativa, que té una importància capdalt per la nostra societat i per la nostra població. L'Escala és una població que creix i, per tant, van aflorant diferents necessitats que s'han d'anar atenent més enllà de la gestió del dia a dia a nivell polític a partir d'òrgans. A l'àmbit de la cultura tenim el Consell Assessor, a l'àmbit del turisme tenim l'ADET, que és un òrgan paritari, a l'àmbit de l'esport, a l'àmbit educatiu tenim també el Consell Municipal d'Educació, i l'àmbit socioeducatiu teníem aquí un espai encara per emplenar. Aquesta és la realitat. Tenim preadolescents, també infants, però sobretot preadolescents i adolescents amb situacions des del punt de vista educatiu, amb mancances que sovint provenen o tenen el seu origen en qüestions socials, en qüestions culturals i econòmiques, i per tant abordar això des d'una mirada molt àmplia. Jo crec que hem d'anar tirant endavant polítiques que tinguin sentit en aquesta línia.
Que es farà en el proper curs escolar, el curs 2018-2019, i que comportarà doncs, la contractació d'un educador social i dos dinamitzadors juvenils, que juntament amb els tècnics de l'Ajuntament, amb els tècnics municipals, doncs, posaran en marxa tota aquesta sèrie d'accions. Les quatre estratègies bàsiques que formaran d'aquest pla d'entorn educatiu seran, per un costat, proposar accions que contribueixin en l'augment, en l'increment de l'èxit acadèmic, per un costat, per l'altra banda, doncs, generar espais de diàleg, espais de convivència, i per una tercera línia seria potenciar l'educació en valors i la cohesió social, i una quarta línia seria potenciar l'educació en el lleure, també molt important en tot aquest rang d'edat, dels 0 als 18 anys. L'objectiu d'aquestes accions, el que persegueix, és anar elaborant un pla d'entorn educatiu que el que volem és, en mitjà plaç, tenir-lo dibuixat, tenir-lo configurat i que comença amb, aquesta, amb aquest projecte del, del proper curs escolar. Per un costat hi haurà un educador de carrer donant resposta al jovent doncs, que fora del seu horari escolar doncs, estan doncs, al carrer amb poca motivació, amb poc interès i possiblement amb alguna conducta que es pot fer alguna mesura de prevenció. Hi haurà dos espais oberts, el Xalem en el barri Rosalau i l'Esbotzada amb horaris de tardes doncs, per donar resposta a activitats de reforç escolar, diferents tipus d'activitats doncs, per nanos de primària i, de, i jovents, jovent i adolescents, doncs, que aquests dinamitzadors portaran en marxa. Una cosa que volem proposar també avui en el Consell Socioeducatiu és l'obertura de patis escolars els dissabtes. Això és un projecte que depèn directament de l'àrea d'educació, de l'Ajuntament de l'Escala, tot i que és un projecte impulsat per l'àrea de serveis socials, l'àrea d'educació. A més, aquí moltes de les propostes i de les accions que es aniran fent venen d'una diagnosi del pla de millora social executat pel pla de barris, per tant aquí hi ha molts agents implicats, volem que també s'impliquin les escoles, que s'impliqui l'institut i tots els agents, diferents agents socioeducatius del nostre municipi. Aquest any, com que justament començarem d'octubre a desembre, són 3 mesos, llavors comencem amb un pressupost de 30.000 euros per aquests 3 mesos i de cares doncs, a l'any que ve doncs, estarem parlant d'un pressupost d'uns 90-100.000 euros. Per nosaltres això són uns diners molt ben gastats, és a dir, és invertir en educació, invertir en l'educació en valors, en la cohesió social.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
L'Ajuntament aprova la creació d'un catàleg d'arbres protegits. Aquest és un dels temes destacats del ple de dilluns, on s'actualitzava el llistat de voluntaris de protecció civil i on s'aprovava una moció demanant al govern central que rectifiqui la concessió de noves llicències de pesca de corall. Aquest és el titular amb el qual obríem la crònica del ple que s'ha celebrat aquest dilluns passat al vespre. Escoltem les veus d'Àngel Rodríguez al respecte de la... del punt que fa referència al catàleg d'arbres protegits.
És això, a partir de, del catàleg se'ls pot fer un seguiment perquè ara ja tenen fitxa, per dir-ho d'alguna manera, no és que hagin nascut ara, però a partir d'aquí ja els tenim fitxats, mai tan ben dit, i això és de molt més bon fer el seguiment. I amb el catàleg també s'inclou tot el, els passos que s'han de fer per si se n'hi vol afegir un altre, per si es mor algun dels que tenim, que després haurà de causar baixa del, del catàleg, i és una miqueta això.
PDeCAT i Esquerra Republicana van votar-hi a favor amb algun matís, mentre que des del Partit Popular s'hi votava en contra, sobretot per un punt concret del redactat on es diu que en aquells casos on l'arbre es trobi dins una propietat privada serà responsabilitat de la propietat el seu manteniment. Escoltem els fragments més significatius dels respectius posicionaments. Per Partit Demòcrata, Montse Caldés, per Esquerra Republicana, Xavier Ballesta, per Partit Popular, Joan Vall-Llosera, i en resposta a tots plegats a l'alcalde Víctor Puga.
Jo crec que ja era hora que es fes un catàleg d'arbres, ni que el trobo minsa, i el que em preguntava, perquè si estem protegint espècies, petites arbredes, però el com es poden talar o com es talen amb quins criteris, això no m'ha quedat clar.
Nosaltres també veiem molt bé que s'hagi començat per aquest primer document. Entenem que ha de ser un document viu, que pugui anar incorporant tot el que ens hàgim deixat en una primera instància, perquè segurament a mi se m'acudeix que aquí als revolts de la Font, no sé, aquests tamallos que hi ha tot vorejant els revolts, doncs no sé si n'hi ha algun també amb certa antiguitat i pel camí de forestal d'Empúries, també per allà n'hi ha algun de, que segurament de considerable antiguitat. També, per altra banda, el fet d'haver-hi catàleg d'arbres, penso que hauria de ser un primer pas per fer-nos veure que segurament pot haver-hi catàlegs d'altres coses que cal preservar.
Sí, gràcies. Nosaltres, bueno, evidentment trobem bé també tot aquest catàleg, excepte l'article 5.4. Nosaltres creiem que si un arbre d'aquests catalogats necessita uns cuidados especials, això comportarà una despesa econòmica i l'Ajuntament, d'alguna manera, si es dona aquesta situació, o ja preventivament hauria de fer una compensació econòmica a les persones que tenen aquests arbres en aquesta catalogació.
Que jo, senyor Matllosera, estem en part d'acord. Jo crec que el catàleg no és, no pot reproduir, o en tot cas no pot recollir tots els supòsits perquè la cruística seria infinita, però en la línia del que comentava el regidor, jo crec que una línia d'ajuts en un moment determinat, en funció del cas concret, jo sí que es pot establir. De la mateixa manera que s'estableix amb el patrimoni cultural, amb un edifici, per exemple. L'edifici no hi ha enlloc que reguli una ajuda sense especificar el cas, però quan es detecta que hi ha un mal manteniment o hi ha una necessitat d'intervenir, doncs sovint les administracions aproven línies d'ajudes en aquesta línia, perquè entenem que és un bé públic i, per tant, de manera també tenim certa responsabilitat pel que fa al seu manteniment. Entenc que el conjunt dels regidors ho fem, per tant, en nom de tots, també que consti en acte, senyor secretari, la nostra felicitació i agraïment per la tasca que fan més enllà de quan s'activen per alguna emergència, pel dia a dia, moltes actes i esdeveniments en els que participen, sense anar més lluny, doncs aquest carnaval d'estiu, aquest passat dissabte al vespre.
El de dilluns va ser un ple amb pocs punts a l'ordre del dia, 3 només de contingut, amb més una moció. A banda del ja comentat del catàleg d'arbres protegits, es va aprovar per unanimitat el nomenament de nous voluntaris de protecció civil. La llista actualitzada de voluntaris, amb la incorporació de Nonito Ros i Tiana Berja, és ara de 12, als quals cal afegir-hi els voluntaris en reserva, 9 en total, i els aspirants a voluntari, 11 en total. El nomenament va ser aprovat per unanimitat i l'alcalde va fer públic en nom de tots els regidors un agraïment a la tasca dels voluntaris. Víctor Puga.
Entenc que el conjunt dels regidors ho fem, per tant, en nom de tots, també que consti en acte, senyor secretari, la nostra felicitació i agraïment per la tasca que fan més enllà de quan s'activen per alguna emergència, pel dia a dia, moltes actes i esdeveniments en els que participen, sense anar més lluny, és aquest carnaval d'estiu aquest passat dissabte al vespre.
L'últim punt de contingut aprovat el dilluns va ser la desestimació de les al·legacions referides a llicència del mas Torres Portes, que en la construcció d'una tanca hauria tallat el dret de pas al camí públic de les Corts cap a Viladamat, un tema al qual s'hi suma també un informe del Parc Natural dient que el tipus de tanca no s'adequa a l'entorn. Josep Bufill, regidor d'Urbanisme.
Per tant, es proposa al ple desestimar les al·legacions de la senyora Carme Coll Brosa pels motius exposats en l'informe jurídic en base a l'existència d'informe pericial de data 19 de gener de 2018, en el que es conclou que certament la tanca esmentada ha tallat un camí d'ús públic continuat fins l'any 2016. Segon, declarar lesiu per interès públic l'acte administratiu d'atorgament de la llicència d'obres per l'execució d'una tanca al perímetre de la finca Mas Torres Portes, situada al veïnat de les Corts, i sol·licitar al jutjat contenciós la declaració de lesivitat de l'acte esmentat. Interposar recurs davant el jutjat contenciós i notificar el present acord a les persones interessades.
La desestimació es va aprovar amb els vots favorables de l'equip de govern més PDeCAT i amb les abstencions, per diferents motius, dels grups d'Esquerra Republicana i de Partit Popular. Escoltem els fragments més significatius d'aquests posicionaments. Per aquest ordre, Montse Caldés, de PDeCAT, Xavier Ballesta, d'Esquerra Republicana, i Joan Batllosera, del Partit Popular.
Sap greu que s'hagi d'arribar aquí, perquè realment hi ha unes servituds de pasques que finalment doncs, sí, es recullen, i també és tremendo la tanca, el tipus de tanca de què es realitza. Jo no sé si quan es rep els serveis tècnics arriben a donar les dades físiques de quin tipus de tanca es realitzarà, però era com per... És alarmant quan veus això és dintre d'un parc natural. Evidentment que votem a favor de que es tiri enrere.
Per nosaltres ens sembla que sí que l'Ajuntament ha de vetllar, doncs, perquè si hi ha un camí públic o una servitud per poder passar per un indret i aquest indret doncs, es vulnera, es tanca, així, doncs, hem de vetllar perquè això no passi. El que passa que també voldríem fer de notar que aquestes obres doncs, almenys han durat un any com a mínim, amb un permís de l'Ajuntament concedit. Per tant, nosaltres, tot i que estem molt a favor de que es preservin tots aquests indrets i de que si hi ha un camí allà públic així, doncs que es faci obrir, però nosaltres optarem per abstenir-nos.
Amb aquest tema, nosaltres estaríem potser d'acord que l'Ajuntament intentés d'alguna manera solucionar l'error del tema dels camins públics instant aquesta reclamació judicial, aquesta declaració de lesivitat, però per una mínima prudència ens abstindrem degut a que no tenim l'expedient. Me refereixo a que no tenim aquestes al·legacions que han presentat les parts ni per part del veí afectat per aquesta reclamació de camí públic, ni per part del veí que ha tancat la seva finca, incloent a dintre una part del camí públic que reclama el veí colindant. El no tenir aquest expedient, com ens ha passat altres vegades amb altres coses que ha tirat endavant l'Ajuntament, no podem jutjar-ho correctament, tot i que esperem que això acabi per bé de tots i se posin d'acord els veïns amb aquests camins que en el seu temps tenien una utilitat perquè eren camins que connectaven diferents finques per realitzar les feines agrícoles i ramaderes i ara potser hem perdut aquesta utilitat, deixant estar part la funció del parc natural. Veurem què diu el jutge, creguem que sí, que realment això és una cosa que s'ha de resoldre als jutjats i en aquest cas ens tindrem de votar a favor o en contra d'aquesta declaració de legitimitat.
En la sessió d'ahir es va aprovar també una moció demanant al govern central que rectifiqui la concessió de llicències per la pesca de corall vermell al litoral català, en aigües exteriors en el tram comprès entre el Camp de Begur i Arenys de Mar. Edna Estrems, regidora d'Esquerra Republicana.
Estem preocupats no només per l'atorgament de llicències, sinó per el difícil control que això tindrà de pesca també en aigües interiors. Des del moment que hi ha unes llicències que es pot pescar des d'Arenys fins a Begur, quan algú arribi al port amb corall, podrà dir que l'ha pescat aquí i igual l'ha pescat a l'Escala. I per tant, i l'Escala està en la moratòria de la Generalitat de 10 anys. Llavors, aquesta moció el que demana, atès tots aquests supòsits, sobretot del tema de l'estat crític del corall i del difícil control entre una cosa i l'altra i del canvi de criteri del govern espanyol que fins ara reproduïa les moratòries. De fet, els organismes internacionals, aquí la moció diu, demanen moratòries de 20 anys i Catalunya n'ha fet una de 10. Vull dir que encara anem per sota de les moratòries que estan demanant els organismes ecologistes internacionals.
La moció va ser aprovada amb el vot favorable de tots els regidors, excepte un, Joan Vall-Llosera, del Partit Popular. Escoltem els posicionaments per aquest ordre de Laia Oriol, del PDeCAT, Joan Vall-Llosera, de Partit Popular, i Àngel Rodríguez, en resposta a aquestes al·legacions, en nom de l'equip de govern.
Si el corall servís per alguna cosa com la medicina, que curés alguna cosa, però realment només serveix per joieria, per tant entenem que es pot prescindir d'aquesta pesca i evidentment no podem estar-hi més d'acord i si hi ha futures actuacions, doncs també segurament ens hi sumarem.
Insisteixo en que al novembre el Partit Popular trevia aquesta normativa de prohibir passar corall a menys de 50 metres, que estan aquí. Si el govern, nou govern que hi ha ara, segueix amb aquest criteri, ens trobarem en que tots els fons de la Costa Brava estaran perfectament protegits en les zones en què fins ara considerem d'aigües interiors. Per tant, votarem en contra i la trobem encertada, la protecció del corall, però desafortunada la moció d'Esquerra Republicana.
Ja ens esperàvem que el Partit Popular hi votés en contra i que sembla que hi ha diferències irreconciliables i que l'única manera que veig que ens en sortirem això és quan les aigües exteriors les controli el govern de Catalunya.
Que la protecció del corall és necessària i tot i que pogués estar d'acord en que no hi ha prou vigilància i que combinar la manca de vigilància amb l'excés de furtius o amb la furtivitat dels que poder tenen llicència, no n'hi ha prou i la veda seria, creiem, la millor manera.
A l'apartat de pregs i preguntes, l'oposició va demanar encara explicacions sobre aspectes com la proliferació de pilones al nucli de l'Escala, sobre la instal·lació del buiatge a les plages de cara a la temporada d'estiu, o sobre la carta de l'exdelegat del govern central, Enric Millor. També es va parlar de la Junta de Seguretat Local i de l'Estany de Poma. Podeu escoltar l'enregistrament íntegre de la sessió de dilluns al web de Ràdio L'Escala, a radiolescala.cat, apartat talls de ple, i buscant la data en qüestió. L'ADET, Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic, ha organitzat una jornada formativa sobre patrimoni i sector turístic, una activitat per formar i informar el sector privat de totes les activitats que poden fer els visitants a l'Escala, així com explicar el funcionament d'una oficina de turisme i saber de tots els recursos de què es disposa. Les jornades es feien el dimarts al matí a les instal·lacions del Museu de l'Anxova i de la Sal. Marta Rodeja, regidora de Turisme.
com una activitat més exacta de cara al sector turístic i comercial i empresaris de l'Escala, continuem amb aquesta línia de formació. El que volem avui és transmetre'ls tota la informació que tenim a l'oficina de turisme perquè ells puguin ser una mena de mini oficina de turisme o punt d'informació, no? Nosaltres des de l'oficina donem molt aquesta informació, però és cert que no tothom que ve a l'Escala passa per les oficines de turisme. Per tant, creiem que és important, doncs, que també el sector privat tingui tota la informació per poder transmetre al visitant directament.
Cal recordar que des de turisme tots els empresaris disposen d'un paquet de material propi per difusió.
Sí, això des de sempre poden venir a l'oficina, tenen els mapes a l'Escala, per exemple, tenen una quantitat de mapes per cada establiment i la idea és doncs, també que coneguin tot el material que tenim i que en puguin disposar per poder difondre'l també a la gent que va amb ells directament.
Alumnes de sisè de primària de l'escola Els Estanys de Sils han visitat la fàbrica d'anxoves l'Escala en una iniciativa de la patronal FOEC. La finalitat és que els alumnes consoliden valors com el de l'esforç, el del treball, de la creativitat, de la constància i que tinguin una visió més àmplia del teixit empresarial. Escoltàvem en aquesta notícia les veus d'Aida Micó, tutora dels alumnes de sisè, Ernest Plana, president de la FOEC, Enric Fanlo, gerent d'anxoves de l'Escala, i els alumnes Kevin i Valentina.
És molt interessant perquè els alumnes és un món que els queda bastant lluny de tots els projectes que fem dins de l'escola. Potser no estem acostumats a tocar el món empresarial. Ells quan pensen en oficis que el que seran de grans, no se'ls acaba d'acudir que també hi ha l'opció de ser un emprenedor, de crear el teu propi món, la teva pròpia empresa, encara que sigui una cosa petita. Molt interessant.
Els nois i les noies desconeixien talment el que era una empresa i un empresari. La figura de l'empresari, un senyor americà i una cartera, que es passejava per allà, i aquest era l'empresari típic, quan realment doncs, no és així. L'empresari és el que s'aixeca a les 5 del matí i és l'últim de tancar la fàbrica. No?
Sempre és bo que la gent pensi que som una empresa representativa i que puguem explicar dins d'un sector molt important a Catalunya com l'agroalimentari, doncs les nostres experiències i la nostra vivència per mirar d'animar algun d'aquests nois o noies a donar el pas que en el seu dia vam donar nosaltres.
Bueno, sí, perquè així puc decidir el que se pot fer i el que no, perquè a vegades doncs, els meus avis s'enfaden amb el meu tiet, que és el cuiner, i moltes vegades doncs, jo el que faria doncs, serien coses diferents, que m'agradaria poder decidir jo també.
Ser empresari no és el típic que et diuen. Jo sé que empresari tinc una fàbrica d'anxoves, per exemple. Doncs jo pensava que només era dir-li a algú tu ara em fas les anxoves i a una altra persona que ara tu me les vens, saps? Però no, em vaig adonar que és diferent.
Veus. El resum informatiu de la setmana.
Dimecres 13 de juny, a partir d'aquest divendres, entra en funcionament tots els serveis vinculats a la temporada d'estiu. Delimitació de boies al mar, servei de socorrisme a les platges i zona blava bonificada al nucli antic. Escoltàvem en aquesta notícia que obria l'informatiu de dimecres la veu del regidor de serveis, en Robert Figueres.
La temporada de bany de l'Escala la comptem bàsicament del 15 de juny al 15 de setembre i per al 15 comptem tenir totes les boies posades. Podem, ens faltarà algun canal de natació, però les que sí que van, diguem, lligades amb les platges vigilades, amb el servei de Creu Roja, a partir del dia 15 estaran a punt i en funcionament i allarguem una mica, diguem, el que és la vigilància de platges. Una mica és molt poc, és un dia, però és que el 15 de setembre, que és quan s'acaba la temporada de bany, és un dissabte, i acabarem de fer el complet aquell cap de setmana, vull dir, no, com s'ha anat fent altres anys, per lo que és tots els altres serveis ja estan instal·lats i, com aquell que diu, en funcionament, i bueno, esperar que el temps acompanyi una mica més del que està acompanyant fins ara per gaudir d'una bona temporada.
La Zona Blava ja funciona tot l'any a l'hivern, al pàrquing de l'Església, al carrer Enric Serra i al carrer Pintor Joan Massanet. I junt amb aquestes places, amb totes les altres que tenim, que són de lliure pagament a l'hivern, que a l'hivern no es fan de pagament, incorporem tota la Zona Blava. Estem parlant d'unes 800 places en total, i dintre d'aquestes 800, unes 400 són de la zona bonificada, que en diguem, que pagant un euro, el resident a l'Escala o el que treballa pot aparcar tot el dia. Aquestes places de zona bonificada són en el pàrquing de les Monges, en el pàrquing de la plaça Catalunya, en el pàrquing en el passeig Lluís Albert i a la Ronda Pedró i en el pàrquing Naitre. Les places que traiem de Zona Blava d'aquest any seran les de la part de baix de l'Enric Serra, ara acabat l'obra aquesta nova d'acabar el carrer, que ja hem explicat que són unes zones que pots aparcar durant 20 minuts i funcionen que hi ha un llum vermell a terra, i quan, un llum a terra, i quan és verd vol dir que el pàrquing està lliure. Quan una part que el cotxe se posa de color vermell i un cop han passat els 20 minuts es posa intermitent el llum vermell, que és quan el cotxe ja no pot estar estacionat, que han passat aquests 20 minuts. És una mica la modificació que hi ha amb l'estacionament d'aquest any i pensem que és una bona manera per fer una mica de